l'Info Migdia.
Bon dia, és dimecres 22 d'agost de 2018. A poques setmanes de la tornada a l'escola, avui a l'Info Migdia ens interessarem per un dels aspectes necessaris per tots els alumnes, els llibres de text. De la mà de la llibreria La Llopa descobrirem quant costen els llibres de text o si cada vegada les escoles utilitzen més vegades els ordinadors perquè els alumnes facin els exercicis. De seguida ens hi posem. Abans, ens presentem. Mar Mir, bon dia.
Bon dia.
Ella també als controls tècnics i qui us parla, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. El responsable de La Llopa, Lluís Vila, ha explicat que a Calella impera el llibre de text convencional davant del llibre electrònic, una opció que resulta més cara degut a la inversió de la compra d'un ordinador.
A les escoles públiques de Calella, La Minerva o el Far, la despesa mitjana per alumne és de 60 euros en els llibres de text, tot i que depèn del curs que faci l'alumne. En parlarem amb el responsable de La Llopa.
Precisament, l'Ajuntament de Calella ha donat ajudes per valor de 23.700 euros per als alumnes per la compra de llibres de text, també per valor de 15.290 en 136 alumnes, nens i nenes de Calella, han pogut assistir aquest estiu a casals d'estiu. Calella és la segona població del Maresme amb més augment de residents a l'estranger. A la nostra comarca en total ha augmentat un 7,18% les persones que marxen a viure fora.
Les darreres dades oficials elaborades per l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal situen en 11.116 les persones registrades fora de la seva població natal.
Un dels problemes amb els que es troben les persones que van a la platja són les molestes picades de medusa. El metge de família de consultes externes de dermatologia de l'Hospital de Calella ens explicarà què cal fer quan patim una picada d'aquests animals marins. En poques setmanes començarà de nou la rutina pels nens i nenes. La tornada a l'escola és una data desitjada per alguns i odiada per altres, de la mateixa manera que la compra de tot el material necessari, degut al seu elevat preu. Una de les qüestions que els pares i mares comencen a gestionar és la compra dels llibres de text escolars. Hem volgut saber quant costen els llibres que les escoles demanen als alumnes i ho hem preguntat a una de les llibreries de Calella que els venen, La Llopa. Escoltem què ens han explicat. Parlem amb Lluís Vila, responsable de la llibreria La Llopa. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ara la gent començarà a comprar tots els llibres de text de cara a aquest proper curs, 2018-2019. En general, quant poden costar els llibres de text en comparació amb els diferents cursos que hi poden haver?
Clar, és molt difícil donar-te una mitjana de preus. Depèn, com deies tu, dels cursos, però depèn molt dels centres. Poden haver-hi centres que reciclin pràcticament tots els llibres i només hagin de comprar els quaderns que s'han d'escriure, que aquest sí que és obligatori, no es poden reciclar, o, per exemple, poden haver-hi centres que utilitzin llibre electrònic, que aleshores això va ben bé per una altra banda, no? Per tant, és molt difícil, poden anar des d'una quantitat molt gran, amb escoles que realment fan comprar molts llibres, fins a escoles que pràcticament no compren res, oi? És molt difícil dir-te una quantitat.
En general, aquí a Calella, per escoles, utilitzen més el llibre electrònic o són més de llibres de text?
Hi ha escoles que fa anys ja que estan utilitzant llibre electrònic i hi ha escoles que que potser s'ho han plantejat però que encara no s'utilitza. Diria que estem, de moment, més, encara impera més el llibre en paper que no pas el format electrònic.
Per exemple, de quines escoles estaríem parlant? Les escoles concertades potser estarien més amb el llibre electrònic, amb ordinadors, i les públiques estarien més amb el llibre de text? Seria una mica al contrari? O no depèn de si són públiques, concertades o privades?
No crec que depengui d'això, crec que depèn del professorat de cada centre. El cas és que en el cas concret de la nostra zona, Calella, Pineda, Sant Pol, funciona bastant així. Les escoles concertades potser són les que més s'han volcat a provar la part del llibre electrònic. té a veure amb què els alumnes han de comprar un ordinador, han de pagar unes llicències i que, com et deia, a part d'això també s'ha de comprar algun tipus de quadern o de llibre on s'ha d'escriure i, per tant, vol dir que és una despesa afegida.
Llavors, les escoles públiques, per exemple, d'aquí de Calella, serien la nova escola El Far i l'escola La Minerva, de quin preu més o menys estaríem parlant dels llibres?
Pot ser que estiguem parlant, com que ja et dic que sobretot parlem de quaderns, podem parlar d'una mitjana d'uns 50-60 euros de promig.
Per alumne.
Per alumne i per curs, tot i dient que fer una mitjana és complicat perquè hi haurà cursos que realment seran més i hi haurà cursos que potser no arribaran.
I en canvi, a Escola Pia i Freta, que utilitzen menys llibres, seria potser més barat perquè han de pagar aquests ordinadors?
Són escoles molt diferents. L'escola Pia fa també tot una feina de socialització i de reciclatge de llibres i, per tant, sobretot el que es compren són quaderns, mentre que en el cas del Freta potser sí que es compren més llibres, tot i que també hi ha la part aquesta del llibre electrònic.
Es continuen comprant també, per exemple, diccionaris o altres eines que ara mateix estan molt online però, en canvi, fa un temps els demanaven des de l'escola?
Aquesta pregunta és bona. Hi ha tota una sèrie de material complementari, com serien atles, com serien diccionaris, que això ha caigut en picat. Això, el fet de poder consultar totes aquestes dades de manera online, gratuïta i, a més, actualitzada, fa que les vendes d'aquest tipus de llibre hagi baixat els últims anys d'una manera molt, 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 molt considerable.
I els quaderns d'estiu, a principis d'estiu, abans es compraven molts quaderns, continuen venent-se?
Sí, en el cas dels quaderns d'estiu també hi ha hagut una davallada important, tot i que sí que es venen, oi? També és veritat que hi ha moltes editorials que s'han llançat i, per tant, hi ha una oferta molt gran de quaderns de vacances. I tot i que se segueixen venent, és cert que el ritme de vendes amb els últims anys està baixant.
En general es compren més quaderns d'estiu generals que abarquin totes les assignatures o específics d'algunes, com per exemple anglès o matemàtiques, que necessitin reforç?
Depèn molt de l'alumne, això. En general, nosaltres, si l'escola no els ha indicat en res en concret, això vol dir doncs que més o menys han anat bé, el que intentem és esbrinar en quina assignatura afluixeix una mica l'alumne. I aleshores creiem que el més adequat és incidir en aquestes assignatures, més que fer una cosa molt genèrica en la qual es passa molt per sobre de cada un dels temes, però no es treballa tant. De totes maneres, ja dic, depèn tant de la família com del centre, dels professors que els hi hagin encarregat, no?
I em comentava també com a curiositat que també s'estan fent quaderns d'estiu per adults.
I sí, hi ha alguna editorial que des de fa un parell o tres d'anys han tret una col·lecció que en diuen precisament així, quaderns de vacances per adults. Amb la mateixa filosofia del quadern de vacances de tota la vida que coneixem, pensat més com a entreteniment d'alguna manera i pensat més en un moment de vacances en què un està ociós i d'alguna manera pots refrescar una mica temes, etc. Són curiosos, són interessants, sí.
Doncs Lluís Vila, responsable de La Llopa, moltíssimes gràcies.
De res, adéu-siau a vosaltres.
Doncs des de l'Ajuntament de Calella s'ha destinat 39.000 euros en beques per casals d'estiu i també per llibres escolars. Des de l'àrea de política social s'ha ajudat a cobrir les despeses del casal d'estiu de 136 nens i nenes, a pagar els llibres de text de 392 alumnes i també a que 20 alumnes d'ESO de secundària assisteixin a classes de reforç durant l'estiu.
El consistori ha subvencionat una part de les quotes dels casals de 136 nens i nenes de la ciutat. Les beques, per un valor de total de 15.290 euros, que s'han distribuït basant-se en la valoració socioeconòmica de cada família, han cobert els costos dels mesos de juliol i agost de 27 casals d'estiu o altres activitats escollides en funció dels interessos dels infants. També s'ha ajudat econòmicament a 392 alumnes de 243 famílies en la compra dels llibres de text de primària i ESO del curs 2018-2019. S'han destinat 23.669 euros. En el marc del programa Projecte de Millora de l'Èxit Escolar, aquest estiu, 20 alumnes de secundària han assistit a classes de reforç escolar.
Ràdio Calella. Calella, davant l'escola Salicru, a 500 metres de la rotonda de la Nacional 2. 93 769 06 34 i també a les xarxes socials.
Moments d'estiu a la platja de Calella, assaborint les especialitats del restaurant La Gàbia.
Un dels restaurants calellencs que participen a les jornades gastronòmiques del Maresme.
Restaurant La Gàbia. Podeu venir directament o fer la vostra reserva al telèfon 93 769 51 85. Restaurant La Gàbia, al centre del passeig Manuel Puigverd de Calella.
Restaurant La Gàbia, els dilluns tancat.
Restaurant Cafeteria Sant Joan, cuina casolana. Obert de dilluns a dissabte des de les 8 del matí, amb esmorzars i menú diari. Per dinar, de dilluns a dissabte, i per sopar, dijous, divendres i dissabte. 10 anys treballant amb vocació d'oferir qualitat i professionalitat, mantenint tot l'any un espai ampli i còmode, també per grups d'amics i famílies. Restaurant Cafeteria Sant Joan, carrer Sant Joan 91, Calella. Ens trobareu molt a prop del pàrquing del mercat. Gratuït de 2 a 4 i a partir de les 8.
Si la teva passió és que el desconegut es faci quotidià, la nova gamma SUV Peugeot és per tu. Descobreix el SUV Peugeot 2008, 3008 i 5008 amb Peugeot iCockpit, Grip Control i fins a 7 places. Al SUV no havien arribat mai tan lluny.
Peugeot Pineda Autoteller Soler. Ens trobaràs al carrer Garbí 134 al peu de la Nacional 2 a Pineda de Mar. I també al telèfon 93 767 1784 i a la web autotallersoler.com. El seu servei Peugeot a l'Alt Maresme.
Ràdio Calella.
1:43, seguim en directe a l'Info Migdia d'avui dimecres 22 d'agost. Calella és la segona població del Maresme amb més augment de residents a l'estranger. En total ha augmentat un 7,18% el nombre de maresmencs i maresmenques que resideixen a fora. Les darreres dades oficials elaborades per l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal situen en 11.116 persones registrades fora de la seva població natal.
Des de 2009, el volum de persones que han marxat a viure a l'estranger s'ha gairebé triplicat, escollint França, Argentina i Alemanya com els tres principals països de destí. Aquesta xifra situa el Maresme com la quarta comarca catalana amb major nombre de persones residents a l'estranger, convertint així a Mataró en el municipi de la darrera inscripció amb més persones residents a l'estranger, tot seguit per Calella, Premià de Mar i Pineda de Mar.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Com a població de costa, Calella, un dels problemes que té és el de les picades de medusa. Moltes persones s'han trobat a la platja amb aquestes molestes picades i en no saber si cal posar-hi aigua dolça, aigua salada o quin és el procediment a seguir. N'hem parlat i tenim en directe a Enric García, metge de família de consultes externes de dermatologia de l'Hospital de Calella, de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què és el que s'ha de fer si pica una medusa?
El tema de picada de medusa, com sabeu tots vosaltres, no?, el de la zona que vivim amb costes, és bastant freqüent. Per sort nostra, les espècies de meduses que tenim aquí en el Mediterrani no ocasionen gravetat. Són picades que són més molestes que no pas amb potencial gravetat. Llavors, la primera mesura, i és important, i amb això sí que es posen d'acord tots els experts, perquè hi ha coses que són contradictòries depèn on te revises dels protocols d'actuació, és que es bandeixis la zona que notes la picada amb la mateixa aigua salada, aigua de mar, o si algú té sèrum fisiològic, que normalment no ho portes a sobre, però que no sigui amb aigua dolça. Val? Això és una cosa que es posa tothom d'acord, perquè moltes vegades queden restes dels tentacles, que potser no els veus tu, però els tentacles tenen uns petits orgànols, que si els hi dones una aigua diferent, capten la diferent modalitat i es disparen i encara et pica més. Llavors, la primera mesura seria aquesta. et pica la medusa, agafar galleda amb la mà i tirar l'aigua perquè es desprengui les restes que puguin quedar. Llavors, a partir d'aquí, només hi ha dues coses clares. Una és que si hi ha possibilitat, no, d'algun lloc que hi hagi una zona d'auxili o algú porti neveres d'aquestes portàtils i tenen alguna cosa que sigui fred, amb gel, aplicar fred, fred local que diem nosaltres. No? Durant molts anys s'ha posat vinagre, també. Tu anaves fins i tot a la Creu Roja, anaves a les parades i et posaven vinagre, a urgències, no? Jo que també treballo a urgències, ateníem i els posàvem aquí amb compreses en vinagre, però els darrers anys ja els que es dediquen a la toxicologia i a revisar tot això han vist que realment no aconseguies res. Llavors, si la picada és prou intensa, i això ja és, ho veus al cap de mitja hora o una hora, no? Moltes vegades també va bé emprar qualsevol crema de corticoides, aplicar-se un parell de cops al dia, fins que la picada hagi reduït la inflor, no? Moltes vegades són 4 o 5 dies. La majoria de picades amb això es resol de sobres.
És necessari anar al metge o seguint aquests passos ja n'hi ha prou?
Seguint aquests passos ja n'hi ha prou. Llavors, una miqueta, a veure, de la preocupació que tu et dongui i també de l'extensió de les picades. És a dir, si és una picada, que és una zona de pocs centímetres, no?, amb una persona adulta, amb això és suficient. Pots estalviar-te anar a l'ambulatori, que els estius poden estar saturats perquè tenen molta feina, i els serveis d'urgències ja ni us explico perquè ja ho sabeu. Llavors ja és suficient. Sí que és veritat que si és un nano petit i té la mala sort, no?, que la medusa a vegades li ha impactat així molt directe i són picades de 20 centímetres que n'hem vist, no?, o zones com per exemple el coll o la cara, no?, que poguessis plantejar-te que si s'inflama massa pot donar problemes respiratoris, davant del dubte, en aquests casos sí que potser recomanaríem anar al metge, el que tinguin més a prop en aquest sentit.
El procediment que segueixen els socorristes, que són els que tenen en primer lloc a les persones quan els pica una medusa, és el correcte?
A mi em consta que encara hi ha bastant la tendència de fer el d'aplicar compreses amb vinagre. Mal no fa, vull dir, no hi ha cap problema, perquè durant molts anys ho hem fet nosaltres també, en els serveis d'urgències hospitalaris, però no s'ha demostrat que neutralitzi la toxina ni tampoc que et calmi l'irritació de la picada en si, amb la qual cosa, senzillament, el que tens més a prop, que és l'aigua del mar, perquè et piquen al mar, evidentment, no? No et piquen a altres llocs, no? Llavors, això d'intentar retirar al màxim esbandint i aplicar fred local, el que tinguin una miqueta, no? Potser els punts de socors poden tenir dolor al gel, no? Una miqueta, sí. Però ja està, l'única cosa és aquest tema del vinagre, que és curiós, que encara es fa bastant. Hi ha protocols que surten, encara registrat, apuntat, però no s'han actualitzat.
A l'hora de netejar-ho, cal fer-ho amb guants, sobretot, o simplement amb la mà es poden retirar?
És millor. Si pot ser, si parles de gent que assisteix, no?, socorristes o personal mèdic, millor amb guants, perquè si no tu pots contactar, no?, amb les restes que hi hagin i patir també la picada d'aquelles restes, que a vegades no es veuen. Tothom té molt clar que si surts i veus com un petit tentacle, una cosa gelatinosa, hi ha fragments. Però altres vegades tu no veus res, no?, i en canvi si fas allò que ho vulguis fer amb la mà, o sigui, que més que amb la mà és intentar agafar algun recipient i anar tirant aigua mateixa de mar diverses vegades a sobre perquè ho vagi arrossegant les restes. La idea seria aquesta. Si en algun cas, això seria ja més per als llocs de socors, no?, realment es veuen petits les restes, guants, i si poden, no?, pinces, i treure-ho amb molta cura. La idea seria aquesta.
És un tema en el que cadascú diu una mica la seva solució. Hi ha moltes llegendes urbanes, per exemple, una d'elles era que funciona posar-hi orina, o que si pica més vegades, cada vegada és més perillós. Tot això són mites o és realitat, és veritat?
Tot això són mites, i amb això sí que trobareu que si fas una cerca, no, per internet, no, una miqueta que sigui una cosa curada, no?, però a protocols de centres mèdics, no?, d'urgències, no?, una de les coses que deixen clares és que el tema això de la orina és una fal·làcia. Ni funciona ni té cap sentit. Val? I llavors l'únic que queda clar és el que t'he explicat, no? Retirar, rentar, si possible, sense fregar, amb aigua salada, evidentment la de mar és la que tens més a mà, si tu vas a algun lloc i allà tenen una ampolla amb sèrum fisiològic, és el mateix, una miqueta, no? Per retirar el màxim possible i després, un cop ja tens la picada, és això, no? Com faries amb qualsevol altra picada, no? Com podria ser una picada de mosquit forta, no? Aplicar gel i dir a posteriori, si realment hi ha una influència important, que veus que està vermell, inflat, com si fos una gran fabassa, doncs una crema de corticoide en aquell moment i probablement igual se'ls recomana que ho facin dos o tres dies més. I amb això soluciones la gran majoria de les picades.
I amb aquesta premissa de que un cop ha picat cada vegada és més perillós, també és mentida?
No, això no té cap base. Això no té cap base de cap tipus.
D'acord.
No té cap base. No ho trobareu a cap tractat mèdic d'urgències, no? Ni de medicina interna. No, això no té cap base.
A la nostra zona comentava que les meduses eren relativament poc perilloses, que és només la picor i la ferida que pugui provocar. S'ha detectat algun cas d'alguna picada de medusa més perillosa? Que, per exemple, es deia que sí que a la part d'Alacant hi havia aquestes caraveles portugueses que es deia que eren més perilloses. Aquí algun cas s'ha arribat a detectar?
A mi qui no em consta. Jo no tinc l'estadística, que suposo que no, que la corporació que tenen totes les dades i tot el que, no, almenys a nivell d'urgències d'hospitals, no, i d'ambulatoris, que algú hagi documentat i quedi registrat picada en concret d'espècies que no són autòctones, no, almenys fins ara, de les meduses. No en tinc constància, no? Però això que em comentes d'Alacant, potser això s'hauria de parlar, però aquí jo no ho he sentit. I la zona de la resta de Costa de Maresme o de la Selva, a nosaltres no ens ha arribat, no ens han donat cap tipus d'alerta en aquest sentit, de compte que hi ha picades, que hi ha, són espècies més verinoses. No ens consta a nosaltres.
Doncs Enric García, metge de família de consultes externes de dermatologia de la corporació, moltíssimes gràcies.
De res, Que tingueu bon dia.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
1:52, els veïns del carrer Balmes de Calella ultimen els detalls de la seva festa de barri prevista per aquest dissabte 25 d'agost.
Amb moltes ganes i il·lusió, els veïns del carrer Balmes de Calella enllesteixen aquests dies els detalls de la seva festa de barri prevista per aquest dissabte 25 d'agost. Un sopar popular a base de pa amb tomàquet i pernil ibèric, cava, begudes i coca de pastisseria. Aquest és el menú per una festa que cada any aplega unes 250 persones i que aquest any espera igualar la xifra. La música de ball anirà a càrrec de Duetària. Marcel Brugarola, portaveu de veïns del carrer Balmes, ens ho explica.
Fem el sopar, després el cremat i després pues, la música. Un grup molt, molt maco, molt simpàtic i de Calella. I el preu és el mateix que cada any, fem 15 euros, el pa amb tomàquet amb pernil ibèric, la coca és de pastisseria, cava i llavors fem una mica de cremat, fem una mica de sorteig, o sigui, pràcticament el mateix que cada any. Esperem que no ens plogui, que esperem que no. Llavors el que fem és repartir el sopar, perquè clar, com que els tiquets es treuen a la botiga, a la Marceria del Palacet, doncs tothom ja sap, molta gent ja s'ha apuntat, llavors doncs clar, aquesta gent almenys no perd el sopar. Home, jo crec que més o menys cada any rondem entre 200 o 250, hi ha hagut anys que s'han fet fins a 300 persones.
El sorteig és un dels moments àlgics de la festa, doncs gràcies a la generositat dels establiments del barri es rifen un munt de premis. Si us hi voleu apuntar, teniu temps fins dissabte al matí. Només cal anar a la Marceria al Pedasset, que trobareu al carrer Balmes, cantonada Joara de Calella, i comprar el tiquet pel sopar.
Doncs una de les darreres revetlles d'estiu de Calella serà la del carrer Balmes aquest dissabte i ara el temps.
Net i Polit us ofereix el temps.
Hora de conèixer la previsió meteorològica amb Quim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada de moment continua sense complicacions, un temps pràcticament idèntic al d'ahir, amb domini del sol aquest matí, núvols prims a la tarda, sense més conseqüències i tot això amb unes temperatures que tampoc han de variar gaire. I les màximes tornaran a arribar cap als 30-31 graus a les hores centrals del dia i primeres hores de la tarda. Pel que fa als vents, fluixos, situació marítima tranquil·la, en definitiva, com dèiem, Pocs canvis avui, tampoc ha de variar gaire la situació de cara a demà, ja que continuarem parlant de domini del sol a tot el Maresme, núvols prims a la tarda i d'unes temperatures que seran semblants a les d'avui, tant màximes com mínimes calor i xafogor, de moment plenament estiuencs, tot i que això canvia divendres. Concretament, al llarg del matí de divendres ja tindrem les primeres nuvolades i la possibilitat dels primers xàfecs, localment de caire tempestuós, que podran afectar qualsevol punt de la comarca. Després, durant el llarg del dia i de la tarda, les precipitacions es poden tornar a reproduir, localment alguna tempesta pot ser intensa i no es descarta que vagi acompanyada amb calamar-se a conseqüència del descens de temperatures que notarem més de cara al cap de setmana, sobretot dissabte, una bona davallada que ens portarà a temperatures pràcticament de tardor, la nit de dissabte, diumenge especialment. El dissabte s'espera un dia variable, un dia en el qual encara es podria escapar algun xàfec, però en conjunt no esperem precipitacions importants, mentre que diumenge s'espera que l'ambient sigui més assolellat i de dia la temperatura començarà a recuperar-se una mica. Sembla que aquesta recuperació anirà més de cara a dilluns i dimarts de la pròxima setmana per tornar a davallar de cara a dimecres.
I encara relatiu a la informació meteorològica, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat va alertar ahir d'un alt nivell d'ozó troposfèric a la comarca del Maresme. Un ozó diferent al que és habitual, provocat com a conseqüència de l'activitat humana i de la contaminació atmosfèrica que arriba de Barcelona i de les zones industrials i que es forma amb 3 àtoms d'oxigen.
Precisament, segons el meteoròleg Quim Serra, aquest ozó és oxidant i pot comportar problemes respiratoris.
Com que és molt oxidant, això ens pot provocar problemes respiratoris, però sobretot en persones delicades, en persones que ja tenen habitualment problemes, problemes respiratoris, problemes de cor, problemes de pulmó. Els nens petits, que són més delicats també, doncs pot ajudar que s'irriti més encara doncs, totes les vies respiratòries a conseqüència de l'oxidació provocada pel mateix ozó.
Per a la població que no tingui cap problema respiratori, no hauria d'ocasionar molèsties. De totes maneres, Serra ha recomanat no fer activitat física exigent, sobretot per la tarda, quan el nivell d'ozó és més elevat.
Si no tenim cap problema de respiració respiratori, doncs la cosa no anirà més enllà, no ens ocasionarà cap problema. Ara, si són persones delicades, doncs evidentment, sobretot a les tardes, que és quan hi ha hagut més irradiació i, per tant, més ozó troposfèric s'ha format, les tardes, doncs vigilar de fer determinades activitats que impliquin un sobreesforç i, per tant, una major ventilació pulmonar.
L'avís preventiu del Departament de Medi Ambient de superar el llindar d'informació d'ozó s'ha traslladat al Camp de Tarragona, al Penedès, al Garraf i a la Plana de Vic. A la major part de Catalunya s'ha catalogat la qualitat de l'aire de regular.
Metipolit us ha ofert el temps.
Metipolit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Metipolit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Metipolit.
I fins aquí l'info migdia d'avui dimecres 22 d'agost, en el que hem conegut el preu dels llibres escolars. Un preu que, segons el responsable de la llibreria La Llopa, era de 60 euros de mitjana en les escoles públiques de Calella, a la Minerva o al Far. També deia que hi ha moltes escoles que comencen a utilitzar el llibre electrònic, però que és una gran inversió per les famílies i prefereixen utilitzar els llibres convencionals. També hem explicat que l'Ajuntament de Calella ha destinat 39.000 euros en beques per casals d'estiu per llibres escolars. També hi ha hagut alumnes que han participat en un programa de reforç escolar d'estiu. I hem conegut de la mà d'Enric García, metge de família de consultes externes de dermatologia de l'Hospital de Calella, quin és el procediment a seguir en el cas d'una picada de medusa. Aquest dissabte hi haurà també la revetlla del carrer Balmes. Nosaltres tornem amb més informació local aquesta tarda a partir de les 6 al butlletí i a 8:15 a l'Info Vespre. Tot seguit, les notícies en xarxa. Que passin molt bona tarda.